que es va indicar per aquest curs era una mica de simbiosi entre la biografia i la producció literària, però realment jo puc recordar aquells versos tan bonics que són de Manuel Machado, que deia: "Yo como el hombre sencillo y la mujer honrada no tengo historia, nunca me ha sucedido nada". De manera que parlar més aviat de la meva producció literària més que de la meva vida personal, en aquest sentit. D'altra banda, ahir ja van centrar la qüestió del barroc en els meus estudis sobre la Tercera Gracián. Ja només dir des del començament com jo vaig començar a dedicar-me al segle XVIII precisament per aquella invitació de Paques Noves per continuar el seu treball sobre els jesuïtes de la Universitat de Cervera ja a Itàlia exiliats. I ara en aquest punt insistiré menys perquè no es pugui dir que, com deia facetiosament en Joan Fuster, diu que el Maravell d'Ori, la història de la cultura, és la història de jesuïtes. Com veieu, no és veritat, perquè jesuïtes no existien com quan existia el Ramon Llull i Arnau de Vilanova, eh? I Bernat Menys i l'humanisme català. Però ja era una facècia molt típica de Joan Fuster. Bé, per tant, jo parlaria més aviat d'alguns temes que em semblen importants del temps de la Il·lustració, un període de la història d'Europa enormement interessant i que cada vegada s'ha anat perfilant més. Jo crec que de la història de la Il·lustració encara hi ha també un mite, un mite semblant del Renaixement. És una època laica, és una època racionalista, és una època materialista que porta la Revolució Francesa. Això és un mite que té una veritat, sempre el mite té un fons d'historicitat i té un fons de llegenda. Jo crec que per comprendre una mica la visió actual que es té de la Il·lustració europea i no solament de la Il·lustració espanyola, hem de partir del llibre de Paul Azard sobre la crisi de la consciència europea, la crisi de la consciència europea. És un llibre que va sortir poc després de la guerra, la Segona Mundial, i que recull les lliçons que Paul Azard havia fet, no, ara no puc precisar si a la Sorbona o al Collège de France, i té les grans qualitats que tenen les lliçons i els defectes que tenen els llibres que són col·lecció de lliçons. És a dir, a les lliçons es poden donar idees molt generals, més que no passen els llibres monogràfics, però tampoc no queda aquella base documental i bibliogràfica que solen tenir les obres elaborades. De manera que aquest llibre, que és tan fonamental, simplement és un recull de lliçons del gran mestre que era Paul Azard, donades poc abans que esclatés la Segona Guerra Mundial. I la cosa més important és aquesta, que la crisi d'Europa, la crisi que durà després a la Il·lustració, amb els diferents tipus en cada una de les nacions d'Europa, amb una certa unitat i amb una gran diversitat, és una crisi que comença a l'entorn de l'any 1680. El 1680 comença la crisi d'Europa. Una Europa que havia estat essencialment cristiana i fins i tot confessionalment cristiana o protestant o catòlica, però que a mesura que havia avançat la ciència des del segle de Descartes i de Galileu, el segle XVII, havia posat en crisi tota la ciència antiga. És la crisi de la ciència. Això per un cantó. Per l'altra banda, és el moment en què apareix la crítica històrica d'una manera seriosa dintre del món europeu. Tinguem en compte que segons els dos últims decennis del segle XVII són els temps dels laurins, els grans historiadors benedictins, que van insistir en la importància del document com a document per a la història, i és l'època dels volandistes, aquell grup d'historiadors jesuïtes belgues que primer a Anvers i després de Napoleó a Brussel·les es van dedicar a la crítica de les fonts de la hagiografia catòlica. És a dir, la història dels sants generalment ens arriben per els antics martirologis, per les llegendes de sants antics, per les passions dels màrtirs, i són dues orientacions dintre del món catòlic molt paral·leles, amb la diferència que els maurins, com he indicat, tenien el valor dels diplomes, vol dir, els documents. Essencialment, en aquell temps, els documents medievals, els pergamins. I, en canvi, els volandistes, com que treballaven sobre la geografia que venia de les antigues llegendes i de les passions, es dedicaven més aviat a les relacions. Hi va haver una lluita, que és curiosa, amical, que és bella diplomàtica, es va dir a Itàlia. Les guerres diplomàtiques no en el sentit de diplomàcia política, sinó a veure què tenia més importància en la història crítica, el diploma o la relació. En aquest sentit, els jesuïtes estaven a favor de les relacions, perquè això ens podia portar molt més endavant que no pas els documents. Tenim més relacions, abans de l'alta mitjana tenim més textos de relació que no pas documentals, però en canvi jo crec que tenien raó els maurins en donar més importància al document que no pas a la relació. Això és un moment ja en què comença un interès per la crítica històrica que haurà d'incidir enormement en la història religiosa i en l'història cultural. Tinguem en compte, només per adonar-se una mica de com va anar la cosa, que els volandistes eren les persones en aquell moment enormement perilloses i que va haver alguns dels volums de volandistes que van entrar a l'índex. Per exemple, per no admetre que l'ordre dels carmelites havia estat fundada pel profeta Elias, o per no admetre la vinguda de Santiago a Espanya. Això va portar una sèrie de queixes diplomàtiques per part d'Espanya contra els volandistes fins a arribar a fer retirar aquests volums. En canvi, tinguem en compte que la primera edició, la segona edició, però la que va divulgar més de la vida de Ramon Llull en llatí, que era tan important de quan parlàvem l'altre dia, la primera la va fer Costurer, ben feta, però no en tanta finor que la que va fer preparar Just Solier, un volandista que la va publicar en el Sac de Sant Dòlum, en la festa que se celebrava el mes de juny. A Sant Antoni de juny es dona una sèrie de documents molt importants sobre el nudisme. És, per tant, un moment de revisió crítica, de revisió científica. Llavors comencen els novadores, que a tota Europa, encara tinguem en compte que les universitats alemanyes per les lletres encara conservaven en llatí, els novadores eren els que volien renovar l'ensenyament de les ciències després de les investigacions de Vesalia al final del segle XVI, de Descartes com a matemàtic i de Galileu al començament del segle XVII, i en aquests moments comença ja el conreu de les ciències que no entren a la universitat. Tenim aquí un fenomen, els orígens de la il·lustració, ara diem l'il·luminisme, és a dir, totes les llengües, així com el Renaixement o Renaissance, accedim a totes les llengües, l'anglès i l'alemany accedim a la forma francesa, en canvi els italians i nosaltres tenim renaixement o renaixença, en canvi la il·lustració té un nom diferent, però en tot hi ha la idea de llum, és a dir, és el segle de les llums. Per França és el segle de Lumière, que no hi ha altra paraula que la Lumière a França. En canvi, per Itàlia és l'il·luminisme, per Espanya l'il·luminisme és una secta pseudomística, és totalment diferent, però sempre és la llum. Per Alemanya és Aufklärung, és a dir, la il·lustració, la il·luminació, més aviat podria dir, que en espanyol diem la il·lustració, perquè també ve de llum. És el moment en què apareix també el nom d'obscurantisme, és un mot que comença en el segle XVIII, en què després els liberals faran seva per aquesta paraula, però és un mot que ve d'aquest moment, i aquesta tendència crítica en totes les ordres, en ordres de ciències, en ordres de la filosofia, en ordres de la crítica, en ordres de l'erudició, apareix en aquests dos darrers decennis del segle XVIII. Recordem que en aquests decennis apareix la primera bibliografia seriosa que tenim en Espanya, que és la Biblioteca Hispana de Nicolás Antonio. És precisament d'aquest final del segle XVII. Però també hem de recordar que Nicolás Antonio va fer ell mateix només la Biblioteca Hispana nova, és a dir, la Biblioteca Hispana després de l'aparició de la impremta, pràcticament de l'època del Renaixement ja molt avançat. En canvi, tota la part medieval que apareix amb el nom de Biblioteca Hispana Vetus, aquesta la va fer un degà dels canonges d'Alacant. Alacant no tingut diòcesi, és simplement una col·legiata. El degà Martí de la col·legiata d'Alacant va viure molts anys a Roma, va ser col·laborador de Nicolás Antonio, va fer tota la feina per la biblioteca antiga, i gràcies a ell tenim molt coneixement dels fons romans que encara tenim com a guia ell, per exemple, els dos nous escrits d'Arnal de Vilanova, un autèntic, l'altre d'autors, que es troben a l'arxiu dels carmelites antics, calçats de Roma, van baixar entre altres a Nicolás Antonio, ningú se n'havia donat, és ell que havia dit que en aquell arxiu hi havia coses d'Arnal de Vilanova, és un llibre encara útil. És a dir, aquesta, en gran part, l'erudició comença en aquells moments, una erudició potser una mica baixa sostre, una mica prepositivista pura, però que es van donar una sèrie de fils per a la investigació molt, molt clara. Al mateix moment d'aquesta renovació de les ciències i la renovació de la cultura apareix també un sentit de reforma. És a dir, no solament s'havia de reformar la cultura, sinó que s'havia de reformar l'Estat. La característica és la reforma de la cultura, de l'ensenyament, però també la reforma de l'Estat. I aquest sentiment de reforma és el que portarà, naturalment, de manera clara, una revolució quan aquesta reforma no es pot fer per manera pacífica. De manera que, en aquest sentit, la crítica històrica prové d'aquest intent tan important de final del segle XVII i la reforma de l'Església, cansada ja de l'exuberància i de l'exultància barroca, el desig d'una reforma de l'Església a fons també apareix en aquests moments a final del segle XVII. És a dir, aquest final del segle XVII és una mica apareix una tendència que és la que nosaltres vam sentir a Roma en els moments del Vaticà II. És a dir, hi havia massa faramalla a l'Església, hi havia una expansió de tipus triomfalista i calia anar més a fons i tenia una espiritualitat i una religió molt més profunda que no pas externa. Llavors comença aquestes tendències religioses més íntimes de final del segle XVII i que seran les que continuaran durant el segle XVIII. De manera que és un moment de reforma en què es reforma la història eclesiàstica, comença a ensenyar-se la història eclesiàstica a les facultats de teologia, cosa que abans no es feia, i en aquest moment tenim ja un primer començament d'un estadi que, amb motiu del llibre de Paul Azard, va rebre el nom de la preil·lustració. La preil·lustració ha estat especialment il·luminada en tota Europa per un gran professor de història moderna de la Sorbona, que és el professor Dupont, Alphonse Dupont. No Dupont, el nom Dupont és un nom vulgar, així com per dir un entel, però també diuen Monsieur Dupont, vol dir, així com a Alemanya és Herr Müller, doncs a França és Monsieur Dupont, és Dupont. Dupont, que venia del primer estructuralisme històric, i potser precisament aquesta seva fixació en l'estructuralisme ha fet que les seves obres hagin passat molt ràpidament a ser passades de moda del món de la historiografia. Però, en canvi, el que apareix molt clar en Dupont és haver sabut avaluar què significava aquesta preil·lustració i l'estudi sobre aquest període inicial de la il·lustració que no té les característiques de la plena il·lustració, que després ja analitzarem, però que té el sentit de reforma, el sentit de revisió, el sentit de modernització, i per això eren els novatores. És la nova història, la nova matemàtica, la nova física, la nova filosofia, i també la nova teologia, en sentit més aviat històric, en sentit de tornar a les fonts de Sants Pares. I aquesta, fins a on era, quan comença? Estem tots d'acord que tota Europa, més o menys, fins i tot entre nosaltres, es pot parlar d'una preil·lustració al final del segle XVII. Jo crec que el cas més clar, per exemple, és Nicolás Antonio i Manuel Martí, un que provenen de Castella i l'altre provenen de València. En aquest cas estem una mica dintre de la línia cronològica del món europeu. Però, esclar, aquesta preil·lustració que no arriba a de passar més aquest sentiment, tendència de reforma, per Paul Azard, a França, arribava fins cap a l'any 1735. És en aquell moment que comencen ja uns corrents de tipus racionalista, de tipus materialista, de tendències ateístiques, d'actituds antiromanes, i per tant ja es passa no a una reforma de l'Església, sinó pràcticament a una substitució d'una altra mentalitat de sentiment religiós per una altra nova mentalitat. A França això s'ha de veure molt clarament que a l'any 1735, temps que havia coincidit amb la regència de Duc d'Orleans, que era el temps de la major decadència moral de França, havia coincidit també amb una crisi moral que comença en aquell moment. Ara, quan arriben als altres llocs aquesta preil·lustració, els alemanys la fan coincidir bastant fins a la mort de Leibniz. Per als alemanys actualment, Leibniz, que va ser considerat com el filòsof alemany de la il·lustració, ara es considera com l'últim filòsof de la preil·lustració alemanya, potser per aquest sentit profundament religiós que té ell, i no solament això, sinó per un sentit que tot i acceptant una actitud ecumènica, cosa que era característica del segle XVI, de la gent il·lustrada d'Alemanya, per altra banda tenia unes grans prevencions respecte als filòsofs i als teòlegs catòlics, que en el fons era un ecumenista antiecumènic, aquestes contradiccions que es donen en els moments de transició d'un període a l'altre. Per tant, podríem donar la mort de Leibniz com a final de la preil·lustració a Alemanya. A Itàlia encara la cosa perdura molt més. A Itàlia donen com a data de la preil·lustració la mort de Muratori. Muratori, profundament cristià, un jansenista de la primera època i de la primera escola. Normalment nosaltres confonem sempre per la tradició espanyola el jansenisme amb el regalisme. El jansenisme a Espanya està sempre en favor de la submissió de l'Església a l'Estat. És una mica aquesta tendència que arribarà ja al màxim des de Carles III. En canvi, els primitius jansenistes, prenent solament la idea de Jansen i respecte a la doctrina de la justificació, principalment, no solament per la fe, però tendria a tenir una actitud molt, molt revolucionària en el segle XVII, que és la màxima separació d'Església i Estat. Aquest moratori és d'aquell primer jansenisme que vol tornar a l'Església preconstantiniana, un altre tema que es va ventilar tant durant el Vaticà II, tornar a l'Església preconstantiniana. La Comissió de Constantí va convertir una església enterament espiritual en una església de tipus triomfalista, amb el temple de Constantí, amb les grans basíliques de Roma, amb la seda religiosa, religió d'estat, a l'unitat de l'emperador amb l'església. En canvi, la visió de Muratori era de tornar a un cristianisme primitiu preconstantinianeu, que Indra Nietzsche, en el fons, es troba ja dintre de la visió teològica de Jansenyi, encara que no explícita d'una manera tan clara. Llavors, si Muratori és un home de la preil·lustració, hem de portar la preil·lustració a Itàlia fins a l'any 1761, que és l'època de data de la mort de Muratori, de manera que si en França és el 35, que coincideix quasi amb l'època de la mort de Leibniz, en canvi Itàlia té pràcticament 25 anys més de preil·lustració abans d'arribar a la il·lustració. A Espanya, quan podem dir que comença la veritable il·lustració i acaba la preil·lustració? Això és molt difícil, perquè en tots aquests períodes, no dic de transició, perquè jo no admet períodes de transició, tota la història és transició i per això és revolució d'esdeveniments. És a dir, els últims grans preil·lustrats d'Espanya, que no poden entrar dintre de la il·lustració per la seva mentalitat global, crec que en el fons són Mayans i Finestres. Mayans a València i Finestres a Catalunya. I per tant ens anem ja per Espanya. Jo te'n diria, i els valencians ho han acceptat, de posar la mort de Mayans i Giscard, que l'autèntic preil·lustrat més característic d'Espanya, l'entorn ja de l'any 1780, que passem 20 anys després de l'Itàlia. Això no vol dir que abans no hi hagués ja il·lustrats, que no fossin preil·lustrats, però hi havia aquesta coincidència entre diferents generacions. De manera que, què dic? Hi ha donat ja una mica les característiques d'aquesta preil·lustració. Però en l'ordre de tipus religiós hi ha un fet que és important, és que el jansenisme d'aquesta època, des de final del segle XVII fins a mitjan segle XVIII, és un jansenisme que no té quasi res a veure amb el jansenisme de Jansenius, quasi res a veure, encara que té unes res molt semblants, i en canvi insisteix molt en la reforma. La reforma de l'ensenyament de la teologia, el retorn als seus pares, el deixar enterament la tradició de l'escolàstica, i d'aquí que a Espanya s'ha quasi identificat la il·lustració cristiana amb el jansenisme. Ara, jo acceptaria enterament que els jansenistes, d'una manera a Espanya i a Itàlia, han tingut un sentit de renovació de l'Església, de purificació de l'ensenyament de la teologia, d'eliminar les tradicions falses del culte dels sants, eliminar les manifestacions exteriors i supersticioses del poble, Això tindrà la màxima expressió en el temps de Carles III quan es fa la revisió de totes les llegendes i de totes les devocions populars. I ja una intervenció de l'Estat dintre de les coses d'entrenament que correspon a l'Església ara. Jo, francament, pensar que els jansenistes, tal com eren els jansenistes francesos d'aquella època, que eren tan reaccionaris, profundament reaccionaris, eren ultra-rigoristes en moral, quan la característica de la il·lustració serà el libertinisme. I en canvi la característica del jansenisme és precisament el rigorisme moral. Quan la característica de la il·lustració serà precisament la pluralitat del pensament filosòfic, i en canvi aquests pre-il·luministes a tot Europa volen tenir només única doctrina, única per a totes les crisis, que és la de Sant Tomàs, però en canvi Sant Tomàs no accepten tota la submissió de l'Església Romana, això ho deixen, accepten només la teoria dogmàtica i teològica pura de Sant Tomàs, però deixen tota la part de submissió dels bisbes al codificat romà. Donen molta importància al poder del bisbe dintre de cada diòcesi, de manera que volen tornar a l'època preconstantiniana en què el papa només intervenia directament quan hi havia conflictes dintre d'una diòcesi o entre diferents bisbes. Per tant, és un retorn en aquest sentit també a l'Església primitiva, però al mateix temps d'un reaccionarisme tan gran. I a més a més, es va convertir el jansenisme en una actitud regalista, de manera que volien pràcticament sotmetre l'Església a l'Estat. I això és el que... És a dir, en un moment en què l'Estat vol... en què els il·lustrats volen independentar-se de l'opressió de l'Església, voler precisament aquesta unitat íntima de l'Església i l'Estat, per mi, sobretot aquest aspecte i l'altre aspecte del rigorisme moral és tot el contrari del que és la il·lustració. Per tant, presentar aquests jansenistes com veritablement el que correspon a la il·lustració cristiana o la il·lustració catòlica, a mi em sembla un disbarat enorme, perquè realment la submissió de... jo no admeto ni la submissió de l'Església d'Estat ni de l'Església, és a dir, els avenços que va portar la Revolució Francesa i cada vegada més endavant és la màxima separació entre l'Església i l'Estat. Això es va per el segle passat s'hi van oposar i potser no es va tenir la llibertat de manifestar-se d'aquesta manera fins al Vaticà primer, però realment això és el corrent, és la tendència d'un corrent progressista. Ara, crec que això ho he de tenir molt en compte per veure com hi ha un lligat molt gran entre la superació agreujada del regalisme del segle XVII amb aquesta teoria que llavors va prendre ja el nom del jurisdiccionalisme. Jurisdiccionalisme vol dir la submissió jurídica de l'Església i de la religió a les lleis de l'Estat. En el fons és simplement això. Per tant, aquesta paraula pot servir també per les regions republicanes i també per la monarquia. El regalisme suposa un rei, en canvi el jurisdiccionalisme suposa un estat. Ara, suposat això, com s'arriba a Espanya? I això toca descrientes, però a fons també la qüestió de l'expulsió dels jesuïtes. No, jo no crec que és un esdeveniment important, però que aquí queda dintre també de la renovació de l'ensenyament. És a dir, l'avenç de les noves ciències, l'avenç de les ciències naturals, de les ciències polítiques, de les ciències filològiques, exigia una renovació de la pedagogia. I els jesuïtes no van ser mai capaços de fer una evolució de la seva pedagogia. Les reformes que varen fer a final del segle XVI i el segle XVII a través d'un jesuïta francès, Chauvency, que va escriure en la segona ratio d'Iskendi et Dokendi, no eren suficients perquè poguessin ser col·legis propis de la il·lustració. De manera que aquí hi va haver també una lluita de caràcter pedagògic, en què els jesuïtes no volien canviar res de la ratio superior, en pensant-se que el que era bo l'any 1599 continuava sent bo l'any 1750. De manera que en aquells moments va haver també una lluita de tipus pedagògic en què les nous ordres autènticament il·lustrats, amb un corrent de caràcter més o menys positivista, si no materialista, i tendent a una racionalitat, a un cert voltairianisme de bon to social, com s'explica aquest canvi? És a dir, per mi el problema essencial de Carles III és com s'ha passat del regalisme dels Àustria espanyol, que s'esforçaven tots de manar els reis dintre de l'Església i sotmetre l'Església no solament per l'nomenament dels bisbes, sinó intervenint en tots els afers, com es passa d'aquest pur regalisme a un jurisdiccionalisme radical antiromà del temps de Carles III? Aquest és el problema. És a dir, es va intentar una solució per part d'Apolis, dient que va haver un moment en què, sempre, tot moment és la transició, que es va crear com un tercer partit, aquí a partir, en el qual s'havien ajuntat els jansenistes amb els antijesuítics i havien format una penya única fins que va suprimir la companyia el 1673. I després, molts d'aquests antijesuítics, entre ells el cardenal Boixador, es van separar entre els jansenistes. Va ser un moment de xoc de diu polític. Però el problema més gran és, i ara em referiria exclusivament a Espanya, com es passa d'aquest legalisme de Sorostano Pereira, per exemple, el segle passat, que explicava, volia aplicar a Espanya tots els privilegis eclesiàstics que tenia el rei d'Espanya a Amèrica, passar-los a Espanya, i en aquests privilegis no venen dels privilegis de les butlles de Sant Tercer, de Sant Sisè, de Juli II, de Adrià IV, de Adrià VI i dels successors. No venen d'aquests privilegis, sinó que són propis de la regalia. Basta que el rei sigui un rei perquè tingui tots aquests drets sense cap concessió pontifícia. Aquesta és l'actitud del professor Antonio Pereira, que va ser condemnat, però realment ha estat un dels juristes més avançats en dintre de l'ordre del regalisme màxim. És a dir, quan es passa d'acceptar la influència de l'Estat en una església, no per privilegis pontificis, sinó precisament pel dret mateix que té el rei, és a dir, que té l'Estat. Aquest és el traspàs. Però llavors, com es passa d'aquest legalisme que encara, en el fons, partia de privilegis, encara que alguns juristes arribaven a passar més del privilegi a la regalia com a drets de la corona, com es passa d'aquest estat d'una mica d'enfrontament constant però sempre lleus entre el Santa Seu i els espanyols de la Casa d'Àustria, a una actitud i també de Felip V, a una actitud enterament de tipus jurisdiccionalista antiromà tan clar com a temps de Carles III? És a dir, aquí hi ha un pas molt diferent. Si tenim en compte les actituds de Felip V, que va portar a Espanya el gallicanisme, que era una radicalització del regalisme, però sempre a la base dels privilegis del rei de França com a la nació predilecta de l'Església, i llavors va voler aplicar no solament en la política laica, sinó en la política religiosa, els principis de la monarquia gallicana. Llavors hi ha aquell gran conflicte entre Felip V en la major part dels llibres espanyols que no accepten aquesta intromissió de l'Estat i de l'Església perquè estava per damunt del que Espanya s'havia fet servir fins al temps dels Àustries. Però en canvi, un cop mort Felip V, el regnat de Ferran VI és un regnat mitjà en el qual comença ja els intel·lectuals, sobretot de la cort, a entrar dintre d'un moviment alhora ja il·lustrat i essencialment jurisdiccionalista fins al temps de Carles III. Hi ha un pas molt gran. És a dir, hi ha molta gent que ha dit que Carles III no va fer més que fer un pas més endavant que el seu germà Ferran VI. Això és entrament fals. Hi ha un canvi de principi, perquè encara el regalisme de Ferran VI era un regalisme molt moderat que es basava en els privilegis, era molt més moderat que el de Felip V. Com és possible un canvi tan radical entre el regalisme espanyol de l'Àustria i dels primers Borbons a la Carles III? Com es fa possible? Jo crec que es deu en gran part, i aquí faré això ho he publicat en algunes de les conferències que vaig haver de fer, que heu discursos amb motiu del centenari de Carles III, que va molta gent que em va invitar tant a Catalunya com a Madrid a parlar d'aquest afer. No directament sobre els jesuïtes, que va a part, sinó del món en el qual es va crear aquesta animositat contra els jesuïtes, que pràcticament tenia el quart vot d'obediència al Papa i que defensava sempre el poder de pontífex sobre el poder de l'Estat. Jo crec que cal tenir en compte, i moltes vegades no ho hem considerat, és el gran trasbals que va significar per Europa els tractats d'Utrecht de l'any 1713, tractats pels quals va perdre la guerra la Casa d'Àustria, representada llavors per l'arxiduc Carles d'Àustria, que s'admet la monarquia francesa, comença l'eliminació de les autèntiques tradicions espanyoles de caràcter polític, només queda autonomia de caràcter de dret privat a Aragó, a Catalunya i a Mallorca. València perd el seu dret públic i el seu dret privat totalment, ascendeix per tant a una unificació estatal que abans no existia, i de cada moment hi ha més intervenció de l'Església, de l'Estat d'una Església, que hi va arribar al temps màxim, encara s'ha de ser amb el seu conseller Campomanes. Esteu això a Campomanes, és responsable Campomanes, era responsable Aranda, jo crec que aquí és una cosa molt més profunda. Els Estats d'Utrecht van canviar el panorama general d'Europa, el van canviar radicalment. És a dir, tinguem en compte que els Estats d'Utrecht, en primer lloc, en un primer moment, Espanya va perdre totes les possessions italianes, fins i tot Sardenya, que havia pretengut a la corona d'Aragó totalment fins a l'any 1714. Sicília i Nàpols s'havien ja perdudes, la corona d'Aragó, l'any 1555, quan parles l'emperador, projectant ja de donar al seu fill Felip l'herència borgonyona i el ducat de Milà, si havia de mantenir els estats que venien de Borgonya, que seria Flandes i Besançó, i havia de mantenir Milà, tenia necessitat sempre d'un gran exèrcit. Aquest exèrcit no el podia donar Castella com ho podia donar fins al temps de Ferran el Catòlic, perquè hi havia l'expansió americana. Aquest exèrcit només podia venir de les regions meridionals d'Itàlia, i ja llavors molt fèrtils, que donaven grans exèrcits de terra, sobretot d'infanteria. Per tant, la política europea que va llegar Carles V al seu fill Felip II va fer que Sicília i Nàpols, i amb Itàlia, formessin un Consell d'Itàlia independent del d'Aragó. I per tant ja varen perdre, entre altres, qualsevol influència damunt de Nàpols i Sicília, varen quedar només amb l'illa més pobra, que era més catalanitzada i més espanyolitzada, que era l'illa de Sardenya. En aquests moments, en un primer pas, quan encara Residu tenia un desig, el qual es va oposar a Anglaterra des del començament, les primeres tractatives o negociacions a Utrecht, de separar la corona d'Aragó de la corona de Castella, veient que la corona d'Aragó estava tota, o quasi tota, partidària de seva, i alguns nobles castellans també, però sobretot la corona d'Aragó, això naturalment Anglaterra no va voler, perquè preveia evidentment que això seria l'origen d'un conflicte bèl·lic, i estaven cansats de guerra, ja que crearia immediatament un conflicte bèl·lic. Però encara ell tenia un desig de recuperar la corona d'Aragó quan, sent rei de Nàpols, que la titulació de Nàpols antiga era Rex Sicilia Citrafaro, i Sicilia Illa era Rex Sicilia Ultrafaro, era un únic regne creat pels normans. En canvi, no va voler, quedant-se ell com a rei de Nàpols, no va voler Sicília, sinó que va voler ser Sardenya, esperant que encara Sardenya seria el punt de partença per una recuperació de la corona d'Aragó. Quan es va veure que això era clarament impossible, ja en el tractat de Londres, i veient la política italiana del de Veroni, es va arribar a un pacte amb el príncep de Piemont i duc de Savoia per votar el regne de Sicília amb el regne de Sardenya, i Sardenya va passar al Piemont, els de Savoia van prendre el nom de rei de Sardenya fins a la unitat italiana, i Sicília va tornar a passar a Nàpols. Ara, l'ambient cultural de Nàpols, per mi, és l'origen d'aquest canvi radical que es dona en el pensament polític, d'una política absolutista i el retorn a una monarquia absoluta de dret diví. Era una actitud que els juristes espanyols no havien acceptat quasi mai. I els únics que s'inclinaven a aquesta teoria de que la monarquia havia de ser absoluta i per dret diví eren precisament els jansenistes, que no se'ls posin com a model de gent progressista. Era, fins al temps de Fèlix Amat, encara ell defensava l'any 1830, Fèlix Amat encara defensava que se s'han pogut passar com un liberal, encara defensava que l'estat ideal era la monarquia absoluta de dret diví, que era una cosa que ni de sols havia entrat mai dintre del pensament espanyol. Ara, com s'arriba a crear? Jo crec que Hi ha un fet molt important amb el qual la gent no ha comptat massa. És a dir, jo aquesta solució respecte a Espanya naturalment m'ha vingut respecte a l'estudi sobre el que va passar a la història de l'imperi i l'història d'Alemanya en el segle XVIII, que és plenament imprescindible per comprendre què passa a Espanya. Tenim un moment en què a l'estat d'Utrecht Espanya perd els Països Baixos. Els Països Baixos passen a Àustria. I els Països Baixos havien estat el centre de creació i de difusió del jansenisme ultra-regalista més avançat i més ultranser. També que ja se sap, ja s'ha estudiat, que els flamencos, que els deien, per dir els teòlegs i canonistes que venien de Lovain en aquest temps, d'una manera particular, Ebstack i Van Espen, aquesta influència va ser molt gran, però va ser indirecta, perquè de tot Espanya ja no venia als Països Baixos. Com va venir aquesta influència? Com va arribar aquesta influència? Jo crec que aquí, per explicar-se el canvi tan gran en la mateixa dinastia entre Ferran VI i el seu germà, l'actitud d'aquests dos regnats, ha de tenir present el gran influx que tenen dos corrents paral·lels que es troben a Nàpols i a Àustria ja a la primera meitat del segle XVIII. Per un cantó hi havia una gran tendència napolitana, on l'escola jurídica era molt important, de donar gran força a la monarquia per damunt l'església. Tinguem en compte que això era una reacció espontània en un regnat tan important, un regne tan important com el de Nàpols, que encara era un regne súbdit feudal del papa i encara cada nou rei havia de fer la submissió feudal anant amb un tribut d'or i amb una mula blanca. Cada nou rei havia de fer aquest tribut. Era una humiliació per un regnat tan important com el primer, el de Carles d'Àustria i després el de Carles III, aquesta humiliació d'anar a fer cada successió a fer el rendiment feudal. Era una cosa tan entrenament anacrònica. I va sortir llavors a Nàpols una actitud netament jurisdiccionalista ultrancera a base de la història del regne de Nàpols. I llavors ve la rehabilitació, evidentment, dels gibelins en contra dels guelfs. Els gibelins eren els que volien la independència de l'imperi respecte a la liberació, el domini de l'Església per part de l'emperador. I els hereus dels gibelins van ser catalans, perquè, precisament, l'últim emperador que va ser rei de Sicília, alhora, que va ser Frederic II, va deixar el seu fill Corradino, que va regnar molt poc, que va moure morir de la batalla, i llavors Sicília no va acceptar la casa d'Anjou que imposava el papa, perquè el sol·licitava la feina del papa, i va declarar rei Manfred, que era rei, que era fill natural de l'emperador, i la filla de Manfred, Constança, es casa amb Pere el Gran, amb Pere el Gran, Pere II de Catalunya i tercer d'Aragó. I llavors nosaltres vam tenir una herència en llibeldina molt gran, i el joc dels que han estudiat molt bé els historiadors italians, sobretot els sicilians i els sards, és aquest joc que fa sempre la casa d'Aragó entre els gibelins i els guelfs. Quan els interessa es passen la part guelfa, quan els interessa es passen la part gibelina. Però això va produir al regne de Nàpols una tradició jurídica enormement antipapal. I la màxima, la màxima explicitació d'aquesta actitud antipapal és la història del regne de Nàpols de Giannone, Pietro Giannone, que va ser un gran pensador, més que historiador, era un polític, que va publicar la història del regne de Nàpols en clau antiromana i antipapal, que va ser condemnada per l'arquebisbe de Nàpols, i el rei Carles, que havia estat el nostre arxiduc rei, llavors rei de Nàpols, llavors l'empara i l'envia a Viena, i a Viena ensenya a la universitat. Precisament en els moments en què a Viena s'havien refugiat tot un gran seguit de personatges que venien tant de la corona d'Aragó com de l'alta noblesa castellana. Però mira, que les idees de Giannone, que representaven la màxima actitud antiromana i jurisdiccionalista a l'extrem, va tenir un centre de difusió a partir de la Universitat de Viena, on van estudiar molts dels fills dels exiliats catalano-aragonesos, i que, per meu entendre, i això és que cal estudiar, hi ha la possibilitat, hi ha una senyora, em sembla que ja gran, que està treballant a les arxius de Viena per estudiar aquesta emigració i el que va significar la emigració a Viena després de la pau d'Utrecht, els continuadors dels fills dels emigrats de Xiruc estudien a la universitat, els que estudiaven dret estudiaven dins a les escoles de Giannone. El mateix Giannone va tenir una influència extraordinària en la creació del que es va dir després el Partit Aragonès. El Partit Aragonès estava fet per persones que havien estat exiliats. El comte d'Aranda tenia els seus pares que havien estat exiliats a Viena. Els Pignatelli d'Aragó havien estat exiliats a Viena. I aquests van crear aquest Partit Aragonès, que era radicalment reformista i radicalment jurisdiccionalista. Això per un cantó, però no era el primer contacte d'aquest radicalisme antiromà, no havia començat amb els exiliats a Viena, sinó, és molt curiós que també en aquell moment hi havia els exiliats defensors de la casa d'Àustria. Va venir després una altra emigració espanyola, se li va afegir després del 34 els napolitans, que no volien admetre el rei Carles de Borbó com a rei de Nàpols. Hi va haver una barreja d'exiliats espanyols i d'exiliats napolitans. En aquest ambient, Tanucci, amb aquell to irònic que tenia com a bon toscà, deia els exiliats que són a Viena esperant el sant adveniment del Messias. És un home que pensava que ja era impossible que poguessin recuperar els de la casa d'Àustria, ni Espanya, ni tan sols Nàpols. Ara, hi havia un precedent molt important que el va detectar molt bé, publicant la documentació, no arribant fins al fons potser del problema, un sacerdot de Girona, marquès, mossèn Marquès, no el vell arxiver, sinó un mossèn Marquès que s'ha dedicat a la història moderna, que va publicar en Orogeca, Annua, els despatxos dels dos col·lectors que feien denuncis a Barcelona durant el temps del nat de l'Arxiduc, perquè l'Arxiduc de primer va ser defensat per la Santa Seu, Felip V va ser defensat com a rei únic d'Espanya, després va canviar el pontificat i es va declarar que tots dos serien rei d'Espanya i tindrien els títols i les categories de rei d'Espanya fins que no s'acabés la guerra. La reacció de Felip V va ser d'exiliar el nunci. En aquell moment era un moment d'esbandant en què hi havia una dominació de l'estat amb una església. Per altra banda, els col·lectors pontificis que van ser a Barcelona en qualitat quasi de pronuncis escrivien constantment uns despatxos que va publicar mossèn Marquès, importantíssims, que veien un perill molt gran en l'acord de l'Arxiduc, que per nosaltres és una mica un acord que recordem amb enyorança, és l'últim moment en què Barcelona va ser cort i que va tenir una importància fins i tot cultural molt gran, perquè l'òpera italiana va entrar a Espanya per Barcelona, que l'Arxiduc era un home de formació civilianesa i on l'òpera italiana tenia molta importància. Hi havia allí els ambaixadors, la major part dels ambaixadors eren catalans, i una cosa semblant va passar després a l'imperi i fins i tot en temps de Maria Teresa. Però aquests anuncis que van ser a Barcelona entre l'any 1710 i 1713, a poc de temps, enviava uns despatxos molt alarmants dient com s'expandien a Espanya aquestes idees de Giannone, enterament antiromanes i d'un jurisdiccionalisme total que no defensava clarament l'Arxiduc, però que hi havia una influència napolitana deletèria, que hi havia el que defensava, és a dir, el que representava els interessos de Milà, encara que fos de Nàpols, era l'home amb el qual es podia tractar, però que representava el Consell d'Itàlia, perquè a Barcelona funcionava un Consell d'Itàlia i un Consell de Flandes, que era radicalment antiromà, i aquestes idees van difondre, i els maristres nuncis deien que això era una cosa alarmant, perquè llavors arribaria a una actitud d'un legalisme molt superior al que hi havia entre el segle XVIII. D'això comencem ja al primer moment de l'estada de l'Arxiduc. Després això s'agreuja amb l'ambient de la cort de Viena, on s'ajunten els que venen de Nàpols i els que venien de la corona d'Aragó, tots ells igualment ultraregalistes i jurisdiccionalistes íntegres i antiromans i anticurials ferotges. Aquesta gent va tenir molta importància, no oblidem, encara que sigui una cosa anecdòtica, que perquè els desvalls de Barcelona, que era alhora el que sap company de col·legi de Lluís, que era alhora marquès de l'Aquàs, marquès d'Alfarràs, de Poal i de Llupià. Com a marquès de Poal, per ser descendent d'un camarlenc de l'Arxiduc
fins i tot quan va ser emperador, fins a l'any 1918 la família rebia una pensió vitalícia anual per ser descendents del camarlenc de l'emperador. I encara, l'any 1747, l'ambaixador imperial, l'ambaixador imperial d'Àustria, prop de la cort de Berlín, era un espanyol que era el comte de la Puebla de Portugal, de la família dels ducs de Veragua. De manera que això va perdurar fins al temps de Maria Teresa, encara hi havia espanyols exiliats allà. I després es van tornar. I, per tant, van portar primer a l'Aragó i després a l'Aragó tota aquesta actitud radicalment antiromana. I això s'explica perquè aquest partit aragonès, representat d'una manera particular per Aranda, i el qual es va afegir també Florida Blanca, en el fons és un esperit que no corresponia a la tradició dels Àustria espanyols, sinó que corresponia a la tradició dels Àustria italians i dels Àustria vienesos, amb un desig de que l'imperi havia de tenir sempre un domini damunt de l'Església. I el que va portar aquesta herència napolitana va ser Carles III, després de ser rei de Nàpols, des de l'any 1634 fins a l'any 1659. I aquí comença el canvi radical de l'actitud dels reis de Borbònics d'Espanya respecte a l'actitud de la Santa Seu. Llavors hi ha una lluita oberta i que llavors desembocarà naturalment en la persecució contra els jesuïtes, que és un fet important, història, no és un fet purament individual, és així de secta, perquè aquí s'ha estudiat molt a Espanya fets, diguem així, particulars, jo crec que són molt importants els estudis de Rodríguez Casado sobre la reacció dels col·legiaris majors, que eren els col·legiats, diguem així, de mitja capa. Encara aquesta paraula de mitja capa és viva a Mallorca, en el sentit de medio pelo, allà diuen de mitja capa, és a dir, la capa autèntica espanyola havia de ser circular i els que no tenien diners per pagar tot el segle feien només mitja capa. Hi havia també els col·legis de Salamanca, particularment els becaris, que no duien capa completa sinó que eren de mitja capa, que eren precisament els que van fer la lluita contra la gent que havia estat sempre com a caps dels consells de Madrid, que eren els col·legiaris majors, és a dir, els que eren de capa completa. I aquests eren els amics de jesuïtes, eren més reaccionaris, i en canvi la gent que venia més del poble o de la classe mitjana són els que van portar la renovació. De manera que això és un fet, però és només espanyol. En col·legiaris majors no n'hi havia a Portugal, no n'hi havia a França, no n'hi havia a Palma, no n'hi havia a Nàpols, per tant, pensar que tot el fet de la lluita contra els jesuïtes depenia d'un fet purament espanyol, això no és correcte. S'ha de veure quin és el fet que unifica l'amistat cordial de Pombal contra els jesuïtes, que el va ensenyar el primer de tots. Hi ha aquella frase de la correspondència de Voltaire, diu, semblava que era la nació més bàrbara d'Europa, i ens ha donat un exemple de pensament exiliat amb els jesuïtes, per ser amb els quals no es podia reformar l'ensenyament i no es podia reformar l'estat amb una força que desitjaven la gent de la il·lustració. A França, a Portugal, va haver l'atemptat contra el rei Josep, que es va atribuir als jesuïtes falsament, i es va fer el procés, que es va veure que era fals. Aquí no va haver cap atemptat directament. Ara va haver una por enorme. És a dir, quan van venir els aldarulls del 1766, que són molt més que una revolució del pa, com ho he pogut indicar, sempre més un fenomen persistent, la revolució del pa, que es va superar a Europa des del moment en què es van estendre coses del tipus d'història econòmica que intervé molt per vendre l'història del temps. Encara no s'havia estès per tot Europa ni per tot Espanya el conreu de la patata, que és més constant, que no té, no és com el blat, que té oscil·lacions segons els períodes de pluja o no pluja. El conreu de la patata donava sempre un aliment barat al poble, i per tant a partir del conreu de la patata aquí i per mantir a França, aquestes revolucions del pa ja no podien existir. Però la revolució del 1766 va ser una autèntica revolució del pa, però hi havia també una situació en què aquesta revolució del pa anava juntament amb una actitud de direcció política. De manera que, en el fons, l'expulsió dels jesuïtes de Portugal, la dissolució dels jesuïtes a França, i precisament els jesuïtes rossellonesos de llengua catalana o de llengua occitana es van refugiar aquí a Girona, i en, en els processos que es va fer contra els jesuïtes que va fer Campomanes, per quan només tenim algunes quantes diòcesi, l'altra ha desaparegut o Campomanes ho va fer desaparèixer, deien que aquest grup de jesuïtes que residia a Girona eren els que portaven el malestar en contra de la família borbònica que s'havia també exiliat de França. De manera que és aquest canvi radical d'un regalisme que es volia la influència màxima de cada una església, a un domini total de l'Estat damunt de l'Església, i agreujat encara, agreujat, que en temps que es volien fer reformes de tipus econòmic clares, els diners que sortien d'Espanya cap a Roma en aquells moments eren immensos, eren enormes. És a dir, les contribucions que l'Església espanyola donava a Roma, el nombre de monsenyors romans que vivien de pensions vitalícies d'Espanya per tenir caves a l'Església romana, era tal que en un moment en què era necessària una reforma econòmica, en què s'havia de reformar l'agricultura perquè rendís més, en què s'havien de començar el conreu de les arts mecàniques, i que es llevava en aquell moment, es llevava de Catalunya, en què no hi havia cap actitud de mispreu per la gent que es dedicava a les arts mecàniques, sinó que això feia avançar molt l'economia del poble i que feia la diferència gran entre Catalunya i la resta d'Espanya. Els bascos i els catalans en aquell moment eren els models. En aquests moments i en aquesta situació era evident que sortís cada any una quantitat tan gran de pesos duros cap a Roma perquè se n'aprofitessin els de la cúria romana, d'espanyols i no espanyols, era una cosa que cridava l'atenció i que qualsevol economista del temps havia de pensar en una reforma de tipus econòmic. I aquest és el moment en què Carles III, veient que els que defensaven en tot i per tot l'actitud de la cúria romana eren els jesuïtes, i per altra banda es volia una reforma pedagògica, i aquesta reforma no la volien fer ell perquè volien aquesta tradició de l'Aleix Estudió, no? Hi ha tota una sèrie de problemes que realment expliquen, no justifiquen, però expliquen aquesta actitud de prevenció contra els jesuïtes i la persecució molt, molt cruel i ràpida a Portugal, més que no per a Espanya, que els va donar almenys una pensió perquè visquessin modestament. En temps de guerra no els arribaven temps, i llavors havien mentre tot cargat anava de casaca, els jesuïtes exiliats a vegades havien d'anar amb una sotana pel carrer, que llavors no era costum, perquè no podien comprar roba interior i pantalons decents, i per això durava molt temps que no rebien les pensions i havien d'anar pel carrer amb sotana, cosa que no era normal de les ciutats. És a dir, va ser més generós Carles III donant-nos una pensió, pensant-se que els diners de jesuïtes passats a la Càmera Reial, al FISC, podien donar la possibilitat d'una renovació econòmica. Però clar, aquí es preguntava que qualsevol col·legi que tingués importància, que tenia com a mínim, per exemple, el col·legi de Girona era més aviat un col·legi petit, però tenia uns 40 professors jesuïtes que vivien de renda, per tant tenien un capital per al qual es podien viure 40 persones. El Col·legi Imperial de Madrid tenia entre 100.000 i 140 persones al segle XVIII, segons el temps, suposava un capital enorme, però clar, resulta que si volien convertir el col·legi imperial de jesuïtes en uns estudis majors amb professors ben pagats i professors mordells mullerats que havien de pagar tota la família, les rendes que bastaven per mantenir una comunitat de 120 o de 140 a Madrid no varen servir per mantenir l'estudi real. És a dir, que no varen treure gaire profit d'aquest emprenament d'unes fortunes molt grans. Ara, la cosa va ser diferent en el cas de Itàlia, en aquestes regions que ens interessen més perquè van ser la Corona d'Aragó tant de temps, i Síria i Nàpols. Aquí l'actitud va ser diferent. Ara estem molt més documentats de l'aspecte històric que té la figura de Tanucci. Sempre en els manuals d'història d'Espanya que ensenyaven en el batxillerat, en el meu temps i després, Tanucci era responsable d'aquesta actitud antiromana i antisovítica de Carles III, que era, diguem així, era el dimoni que inspirava totes les manifestes de Carles III. Encara que han començat a publicar-se per un cantó a Itàlia, ja van molt més avançats, tota la correspondència política de Tanucci
i ha començat el Banc de Bilbao sota la direcció d'Anis, la publicació de les cartes de Carles III, es veu de seguida que era, hi ha una part de veritat i hi ha una altra part que no és veritat. Tenucci no va ser mai tan radical com Carles III. No va ser la invasió tan... Tenia les mateixes prevencions, però deien que allà no donaven molèstia. No solament això, sinó que Tenucci, que tenia aquestes idees radicalment jurisdiccionalistes, tenia un confé jesuïta. I quan Carles III deia rei d'Espanya, li escrivia que no li agradava que tingués un confé jesuïta, i l'altre li deia que era un jesuïta que, no, que, era, que volia la reforma dels jesuïtes, una forma de l'ensenyament, i que ell l'apreciava molt i que havia tingut tants anys que no gosava donar-li aquest disgust. Però imitant el rei d'Espanya, evidentment, que tenia un confés franciscà, que sí que va ser una mica la mala ànima de Carles III, que ell quan anava de cacera a temporades amb el rei tenia un altre confés franciscà per imitar el que feia Carles III. I que quan va arribar la notícia de l'expulsió dels jesuïtes espanyols a Nàpols, Tenucci no sabia res i va quedar enterament sobtat. I va, llavors era la menor edat del rei Ferran IV, i la primera cosa que va anar a parlar amb el nunci per dir-li que no hi havia cap queixa a Nàpols contra els jesuïtes i que a Nàpols no passaria res perquè no hi havia cap d'aquests defectes que com a es trobaven amb els jesuïtes. Però va ser Carles III que va imposar a Tenucci com a regent del regne que fes igual que havia fet a Espanya, amb la diferència que Tenucci va ser molt més humà i no es va exiliar, sinó segurament es va dissoldre, es va donar una pensió i es va permetre de restar a l'Ena de Nàpols i al Ena de Sicília, que no va ser l'espectacle d'un nou exili. Ara, amb la diferència que mentre aquí l'administració pública econòmica d'Espanya, dels béns de jesuïtes, que eren molt quantiosos, no va treure cap profit, perquè no bastaven per sanejar els col·legis que s'havien creat en contra de la construcció de jesuïtes. En canvi, Tenucci va ser un veritable mestre de política econòmica. Ell, tenint en compte que quasi una quarta part, sembla impossible, però quasi una quarta part de l'illa de Sicília eren hisendes dels col·legis de jesuïtes, que és on tenien més col·legis de totes les províncies d'Europa. La més fecunda en col·legis va ser precisament la de Sicília, i gran part venia, era el dia on va parlar algun de vostès, o sigui, no recordo qui era, però va dir, no, va ser el que més que parlava, de Joan Jeroni Domènech. Joan Jeroni Domènech va ser el que va crear, amb l'ajuda del virrei Vega, la major part dels col·legis que van durar fins al llibre de Tenucci. Tenucci va tenir, va fer un projecte de veritable reforma agrària, i això no hi havia aquí ni un Campomanes, ni un Covellanos, ni un Nostall que fos capaç de fer un projecte de reforma agrària com el que va fer Tenucci. El que passa que això ho va poder fer a Sicília, no va poder fer a Nàpols perquè estava massa interessat de petita noblesa en apoderar-se parcialment dels béns, i en canvi distribuïa grans peces a tots els mateixos que conreaven la terra en temps de jesuïtes, es va donar la propietat donant una part, un feu a l'Estat. Però el que passa és que aquests pagesos no estaven acostumats a conrear allà les terres, i al cap de 20 anys totes aquestes terres de jesuïtes van passar a la gran noblesa feudal de Sicília. De manera que també allà aquesta reforma feta per una mà tan excepcional com és Tenucci, doncs també se va anar enterament a Norris. Crec que el problema és un problema molt important i que cal enfocar-ho sempre des d'un punt de vista de tota la cultura europea, de tots els corrents intel·lectuals i els corrents financers de tot Europa, per explicar-nos el fet de la persecució en el seu disseny en temps de Carles III. Cada vegada ens trobem més amb la qüestió, i és incidental, i això ja he dit en fase d'història de jesuïtes, que potser una de les raons per la qual va ser tan fulminant i impensada l'expulsió de jesuïtes era que van posar uns documents falsos en l'equipatge d'un jesuïta sud-americà que passava la frontera, en el qual hi havia una carta en què es deia que Carles III no era fill legítim de Felip V, sinó que era fill d'adulteri d'Isabel Farnesi, cosa enterament absurda. Isabel Farnesi precisament era una persona molt, molt, primera ja gran, després era molt amiga de jesuïtes i era normalment piadosa, no hi havia cap fonament. Ara, això que es pensa que es pensaven que era una llegenda, hi ha alguns fonaments per pensar que podria ser veritat, sobretot per, a través d'una carta del duc de Parma, el cosí de Carles IV, en què diu el meu oncle va criar els jesuïtes perquè va ser enganyat. No es pot referir més que aquest engany. Però també hi havia uns problemes de fons, de tipus intel·lectual, de tipus polític, de tipus pedagògic, de tipus cultural, i de tot ordre, que van promoure aquesta situació fins a arribar a la supressió dels jesuïtes. Perquè és un fet important que no es pot deixar de banda, com s'ha deixat en la història d'Espanya, després de Calvi, donant-li un valor enterament secundari. Això prometo ara. Molt ràpidament, és a dir, a mi em tocava avui, en aquesta lliçó sobre la il·lustració, de resumir els estudis que formaran 7 volums de les meves obres completes que em preparen a València, amb el recolzament econòmic de les dues generalitats, de València i de Catalunya. Per tant, és molt difícil de fer un resum de totes les coses. No vull insistir en l'aspecte cultural de jesuïtes i diàs, perquè hi ha un resum que teniu en el llibre de cultura hispano-italiana, que és un discursor, que allà, pràcticament, hi ha un resum de tot. No vull insistir. Ara, el que és menys conegut és que hi ha el problema greu a veure si aquests jesuïtes exiliats a Itàlia van ser uns fomentadors de la independència d'Amèrica. I aquest és un problema molt important en el qual jo he hagut d'intervenir, perquè vaig tenir la gran sort de trobar a l'arxiu de Santiago de Xile tota la documentació referent a un jesuïta que no va ser sacerdot, ja simplement uns ordres menors, Juan Pablo Viscard de Guzmán, que és un dels capdavanters de la independència sud-americana. Bé, allà el que apareix és quan van arribar, això és que és comprensible enterament, quan van arribar les notícies cap als anys 1782 de la gran sublevació de Túpac Amaru al Perú, tots els jesuïtes sud-americans van pensar que potser era el moment que s'acabava l'imperi espanyol i podien tornar a Amèrica. I per tant hi havia com un esperit en ebullició que Miranda, Francisco de Miranda, el caraqueny polític i també un dels camps de la independència de Venezuela, ho va captar parlant només amb dos espanyols, de manera que ell només va parlar de jesuïtes només amb dos espanyols, Arteaga i Bedón, un castellà i un gallec. Però aquest és el que li van dir, que estava en ebullició a tot el món dels hispanoamericans exiliats. I Miranda, per excitar el govern francès en plena revolució, de que ajudessin la independència d'Amèrica perquè tindrien l'apoi de tots els jesuïtes, això s'exagerava, però per una banda la solució dels jesuïtes va portar molt desgavell a Amèrica i tenia molta més simpatia als jesuïtes a Amèrica que no va a Espanya, molta més, sense comparació. I semblava que podien tenir l'apoi de tots aquests centenars de jesuïtes americans que amb l'apoi de les seves famílies i el prestigi que tenien i la lliurança que havien deixat seria un element de conreu de la independència. Això va ser una votat de Miranda, però sabem que en realitat la nova documentació ens ha manifestat que hi havia aquest malestar. No és que, evidentment, aquesta gent vivia de les pensions reials, no podia manifestar-se. Això en la documentació privada no apareix. Hi apareix una mica d'angoixa per part de l'ambaixada espanyola a veure quines són les reaccions que veien els americans, però no hi ha cap indici. I més, una cosa enterament impossible, com anava. Jo soc molt admirador des del punt de vista cultural de Zara, però en el moment en què ell era el cap no era ambaixador, però era el cap de l'ambaixada des de feia temps que ho feia tot, no tenien cap indici de que Juan Pablo Viscardo, aquest capdavanter de la independència, va fer dos viatges clandestins a Londres pagat pel govern britànic en el moment de la guerra entre Anglaterra i França i Espanya per l'altre cantó, va anar amb dos viatges i va presentar un projecte d'independència al govern britànic. L'ambaixador espanyol de Roma no se'n va ni assabentar. Sembla enterament impossible. En canvi, l'ambaixador i l'encarregat de negocis a Londres de seguida va captar la situació i va comunicar a Espanya, i abans havia passat un altre d'origen xilè, encara que era de Mendoza, que actualment pertany a Argentina, i a aquell barri van seguir les passes de manera clara, i va comunicar a temps
a Amèrica, que hi havia un jesuït, un jesuït, això més se sap, aquest Godoy, José Godoy, i que se'n va anar a Nord-Amèrica per veure si Nord-Amèrica ajudava a la independència d'Amèrica espanyola, i el capità general i alhora el arquebisbe de Santa Fe de Bogotà va enviar un vaixell, com si no res, a Charlton, al sud de Nova York, i per tractar amb aquest senyor ja van invitar a pujar al vaixell i se'l van emportar a Bogotà i va morir a la presó. Perquè és una transcendència per fer de la independència d'Amèrica. Un altre tema, que amb això acabaré, perquè no vull que es pugui dir, com deia precisament en José, que per dir la història del segle XVIII és la història dels jesuïtes, hi ha una altra experiència que vull tractar. El que és interessant és, en el moment que ja esclata la independència i que hi ha aquella gran discussió que encara dura, sembla impossible, però encara dura, a veure, quines mentalitats van influir més en els que van promoure la independència d'Hispanoamèrica? Els que venien de les escoles de dominics i de jesuïtes en virtut de la idea de l'origen del popular, de l'origen popular del poder, o bé les idees de Montesquieu, de Rousseau, de Bentham i d'altres gent de la il·lustració europea. Evidentment, aquí és un cas en el qual no podem fer una història estadística. La història estadística és aquí radicalment falsa, perquè si anem a comptar de tots els escrits d'aquella època a favor de la independència, les cites que hi ha de Sant Tomàs i de Suárez són moltes més, incomparable més, que les cites que es feien de Montesquieu, de Rousseau i de Bentham i d'altres. I d'aquí deduir, com encara van deduir, que va ser la filosofia escolàstica de Sant Tomàs i de Suárez els que van promoure aquest sentit de la sobirania popular en els moments en què els reis d'Espanya no eren de la família reial, sinó que eren Borbó, que eren napoleònics, i per tant no estaven obligats al seu jurament. El fet de que, basant-se en Sant Tomàs i en Suárez, aquesta gent feia la propaganda de la licitud de tots els cristians de treballar a favor de la independència i lluitar contra les tropes espanyoles, no es pot dir que per el nombre de cites van tenir més influència, perquè és evident que els que escrivien eren catedràtics d'universitat, eren sacerdots, eren canonges, que escrivien, els que feien la independència eren els que agafaven l'espasa que tenien poc temps d'escriure, i el que tenim, és a dir, les veritables lluitadors per la independència principals, d'una manera característica, posem el cas de Miranda i Simón Bolívar, no apareix cap cita de Sant Tomàs i de Suárez, i en canvi coneixem perfectament tota la filosofia francesa i anglesa, de manera que aquí és un joc que s'ha de fer amb arguments molt més seriosos, que no pas agafar les estadístiques quantes vegades va ser citat Sant Tomàs i quantes vegades va ser citat Montesquieu. Això és una mica ridícul, perquè evidentment el que feia la guerra i portava la política no tenia temps per escriure. Si hagués escrit, hauria citat molt més tota la gent de la il·lustració que no pas aquests medievals de la segona escolàstica que defensaven l'origen popular del poder, que evidentment quan, en el moment en què la línia troncal autèntica s'havia extingit, hi havia un rei que consideraven intrus, en aquell moment el poble tenia l'autoritat i el poble acabava independent. Però això ho van fer tota la gent d'església culta, encara que hi havia molts reaccionaris que van ser hispanòfils al final, no? Però això no, del nombre de cites de Santa Maria de Suárez portava la conseqüència que van ser ells, que van ser les seves idees, les que van influir més en la independència que no els de la il·lustració, jo crec que ja és una cosa enterament impossible d'acceptar. Tant i més que, després de la mort de Pare Leturia, que era un gran americanista i que era de l'història d'Amèrica, la Universitat Juliana em va tocar de suplir-lo durant uns anys, va fer la vez de portar les classes d'història d'Amèrica, jo feia només el curs d'investigació i feia l'època de la independència, i vaig tenir l'oportunitat de publicar els despatxos del primer delegat apostòlic, que no va ser nunci, perquè hi hauria estat un casus belli si haguessin enviat un nunci com demanava Xile, com demanava O'Higgins, hauria estat un casus belli a Espanya en aquell moment, i el Santa Seu sempre procurava mantenir-se bé tant a Napoleó com a Espanya, i per tant va enviar solament un delegat apostòlic per veure com estava la situació, un home enterament incapaç de donar-se compte que era una revolució, que venia d'una tradició quasi teocràtica com els de l'edat mitjana i del primer renaixement, que a més venia encara de Viena i per tant el consideraven com un delegat de la Santa Aliança, és a dir, del món reaccionari contra les llibertats franceses expressides per Itàlia per Napoleó, que va ser un fracàs enterament aquesta missió. i en aquesta missió, precisament, almenys en aquest cas, en tenia com a secretari aquest Munzi, en tenia com a secretari Pius IX. Tots dos pensaven igual, no van entendre res, van passar dos anys a Amèrica, no van entendre res d'Amèrica, sabien el castellà, però tot aquest ambient no entenien, els seus amics eren la gent ultrancera, reaccionària, ultraespanyolista, que no volia saber res de la independència, i molts d'ells espanyols de naixement. Però allà queda molt clar que el mateix Mutzi, que era un home molt curt, extraordinàriament, perquè no sé, per una... El que passa és, mira, la jerarquia de la diplomàcia pontifícia és tal que quan hi ha un moment greu no poden enviar un arquebisbe d'anunci perquè és poca categoria per ells. Llavors envien un col·lector o un delegat apostòlic, mira que en els moments de residu no van enviar cap anunci sinó dos delegats apostòlics que eren simplement uns monsignorini, i aquests encara van tenir ull de veure el perill que portava per la Santa Seu aquella situació, però en canvi el senyor Mutzi era incapaç d'entendre la situació, i quan va retornar la van tirar fora de carrera diplomàtica i la van fer bisbe d'una petita diòcesi de Città di Castello amb el títol d'arcabisbe, arcabisbe-bisbe, i en canvi Pius IX va ser el que bisbe de Spoleto i després va arribar a ser papa. Jo crec que alguna cosa va obrir els ulls de Pius IX, l'estada llarga a Amèrica, que al començament va voler fer una reforma no política però administrativa en contra de totes les papes anteriors, però quan va veure l'actitud de la República Romana del 48, llavors va sentir ben impossible que aquell home que estava plena bona voluntat d'arribar a un acord amb el món polític modern, que es va tornar cada vegada més reaccionari, perquè hi és un canvi radical. Jo crec que aquest pas de Pius IX per Amèrica té una certa importància, no solament diguem així, sentimental, perquè Argentina compten encara que tenia un gran record Pius IX, quan anava d'una Argentí a saludar-lo, sempre recordava l'estada a Buenos Aires en temps d'arribar a l'àvia, i quan hi anava un mallorquí, la tradició de Mallorca és que encara li preguntava al papa si són ancora quei vei molini bianchi, perquè anant cap a Amèrica van parar a Mallorca i van estar un temps a la quarantena. La quarantena en el Portitxol era paraven allà els que tenien de passar la quarantena per qüestions sanitàries, els que suposaven que feien contraband, o en aquells moments que per mi el geni liberal van passar la quarantena perquè es feia por aquestes persones que s'anaven a Amèrica sense saber res del govern espanyol. Hi havia, per tant, aquest ressò sentimental de Pius IX que recordava aquell vell Molini Bianchi, que encara hi ha algú que ha deixat com a espectacle davant del cor, però crec que aquest canvi que va suposar al primer temps de Pius IX, quan va fer unes reformes filoliberals, que no van arribar a ser liberals autèntiques, però va crear almenys la consulta, sinó un congrés, va més una consulta de laics, això potser li venia de l'experiència que havia tingut a Amèrica. És un tema interessant, que en el fons és una perduració d'un pensament de l'il·lustració fins a mitjan segle XIX. He procurat que aquesta lliçó no sigui centrada en temes essencialment jesuïts, encara que parlant del segle XVIII d'Espanya no es pot deixar de parlar de la persecució jesuïta, que s'ha de veure de tots cantons, i sobretot el que és important és el canvi radical que actualment hem pogut fer de Nucci. Nucci va tenir capella pròpia al seu palau, obtinguda per influència de jesuïtes, però ell no la va fer servir mai, donant l'excusa que ell podia sortir poc i els metges li recordava que caminés i només tenia l'ocasió d'anar els diumenges a missa, i si s'utilitzava aquest permís d'oratori privat, li deia a la seva muller que perdria la salut perquè no caminaria gens. I a mi el que no volia és fer servir un privilegi obtingut per jesuïtes, perquè el privilegi no el va rebutjar, ell va saber sempre jugar amb molta habilitat, i es podien fer unes antologies paral·leles de cartes de Tanucci en favor de jesuïtes, en contra de jesuïtes, i a favor de Carles III, en contra de Carles III. Era un home molt subtil i que, segons les circumstàncies, ell veia les diferents reaccions que sabia que calia fer. Però en aquest cas, i és una història enterament equivocada, pensar que tot aquest ultralegalisme de Carles III li venia precisament de Tanucci, li venia de l'ambient napolità i més de Giannone, segurament, que no pas del mateix Tanucci, que era un home molt més polític, molt més subtil, com a toscà d'origen. Ell no era napolità, era toscà, en canvi Giannone era un home que tenia tot l'odi del món napolità contra la Santa Seu com a sobirana feudal que havia humiliat tant els reis de Nàpols. Jo crec que
la història del segle XVIII a Espanya no es pot enfocar bé si no és mirant tot el canvi gran que es dona a Europa amb motiu de la Pau d'Utrecht. Des del moment en què aquests ultraregalistes de Flandes passen a Viena i ensenyen a Viena juntament amb els ultraregalistes i antiromans i regalistes i ultraregalistes de Nàpols, sense això no s'explica el Partit Aragonès i sense això no s'explica el canvi total que representa la política de Carles III respecte a la del seu germà i respecte a la del seu pare i respecte a tota la tradició dels sars del segle XVII. Bé, si voleu preguntar alguna cosa, avui hem fet un parlament més de caire polític que no pas de caire d'història cultural, perquè les coses van ser molt entrellegades, molt entollellades, que diuen a Mallorca. Crec que seria molt cansat. I...
Jo vull preguntar si el Carles III té mostrar si aquesta il·lustració que ell porta de fora com a canvi de plantejament polític, si se li pot atribuir també portar, diem de Nàpols, algun tipus, el canvi de plantejament cultural o no, a Carles III.
Bé, el planejament cultural li ve més aviat de la tendència de la il·lustració de les reformes político-econòmiques. La tendència reformista político-econòmica, això li ve certament de Nàpols. Certament de Nàpols, sí.
I la intenció de l'altre. I el seu aspecte d'home il·lustrat en la reina de la cultura?
Bé, això és una cosa comú de tots els Borbons i de tots els estigues del segle XVIII també, igual que Frederic II de Prússia, i igual que des d'Anglaterra de temps, els jocs d'Anglaterra.
Vostè no sabia els secrets, no? Sí, vostè, els secrets de Carles III destaca en aquest terreny d'il·lustració cultural per sobre dels altres.
En aquest cas, jo crec que ell va donar va posar la política general en mans de gent il·lustrada. I aquesta gent il·lustrada, una de les coses que havien de reformar, la reforma que s'imposava era la reforma de l'Estat, la reforma de l'economia, la reforma de l'ensenyament, la reforma de la cultura, donar més importància a les arts mecàniques, que en aquell temps entren ja com una ciència, diguem-ne, quasi universitària. En aquest sentit, ell va afavorir tots aquests que estaven al seu costat, que tenien una sèrie d'idees que eren comunes a tota Europa i que en gran part d'Espanya venien de França a través del País Basc. Tinguem en compte que ja en temps de Ferran VI, molts d'aquests polítics que embragaven els consells a Madrid provenien de País Basc i de Navarra. Per exemple, era la provenia de Navarra. I llavors la creació de les societats d'amics del país que tendien precisament aquesta reconstrucció político-econòmica és una situació que prové típicament de Guipúscoa, no del País Basc Matàs, no, típicament de Guipúscoa. I precisament és la ciutat fronterera de Sant Sebastià, una mica imitant la societat francesa, si vostè entén. És una adaptació, no una imitació, una adaptació espanyola de les societats franceses de renovació que existien en aquell moment. Sí?
Una pregunta. I del moment que fa referència als diversos conceptes o paraules que serveixen per el que s'utilitzen en les conceptes europees per la il·lustració, a partir de la il·lustració, a partir de, per exemple, la lectura del filòsof espanyol de los mirats, treballant per la il·lustració, si no dona la impressió de que
Subirà, sí. També s'ha ficat molt Subirós, també. S'hi ha ficat molt Subirós, el conseller de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Hem també dit
tant. Bueno, fem una reflexió a partir de que la debilitat, com ells, que jo crec que és la fragilitat del pensament il·lustrat espanyol, queda bastant ben reflexat precisament en el mateix concepte d'il·lustració que ens ha portat, per exemple, en el segon centenari de la mort de Carles III, una inflexió d'il·lustrats. Ens trobem il·lustrats darrere qualsevol document, darrere qualsevol lletra culta de l'Iluit, trobem o troben en l'ús un il·lustrat.
Doncs això ho dic perquè la clau de l'unisme té aquesta idea d'il·luminar.
Sí.
Mentre que el concepte castellà de il·lustració, com diu precisament, que sí, per la fana de greu, explicació de les solidaritats, sí. Té un concepte més divulgatiu.
Sí.
I de fet, l'obra de Feijó és una obra no tant d'il·lusionar el pensament,
sí.
O sigui, utilitzar el pensament com un instrument crític, sinó més d'il·lustrar, directe.
Ara, jo que diria que en aquest cas Feijó és un retardatari, és un fe il·lustrat. La pensament de Feijó no té pas res a veure, només hi ha la reforma d'interès per a ciència. Però la veritable il·lustració depassa Feijó. Feijó dintre del pensament europeu és un preil·lustrat. És l'home que vol la reforma de l'ensenyament, deixar de gent tant de tipus religiós com de tipus supersticiós. Per tant, en el fons, és un reformista i l'il·lustrat i l'il·luminat és alguna cosa més, no? És aquell que ha de replantejar problemes filosòfics. Ara, tinguem en compte que mentre aquí encara no s'han fet gaires estudis i globals i a fons sobre la vessant social de la il·lustració, hem pensat més quasi en la cultura que no pas en la vessant social i de reforma econòmica. En canvi, tenim aquests volums estrellis que jo us recomano per poder fer una cosa paral·lela a Espanya, de Franco Venturi, 700 reformadores. Jo sempre li veia a parlar. Ja, Franco Venturi és un historiador de societat a través dels textos literaris. Fer una història a base de textos porta sempre a una història de segon ordre, en tant les fonts són secundàries, no són fonts directes i immediates. És a dir, el que fa, per exemple, la història, per exemple, aquí és molt clar, Américo Castro, per exemple, Franco Venturi i José Antonio Maravall fan la història a base de textos literaris i de textos doctrinals, no a base de documentació. Per tant, és sempre una documentació de segon ordre. La història s'ha de fer a base d'una documentació que ens manifesti com van els col·legis econòmics, com van els col·legis, quin nombre hi havia d'estudiants a les universitats abans i després, quina categoria tenien els professors, i això no es fa a base de textos literaris i de textos doctrinals. I per mi, el gran defecte essencial d'Américo Castro, amb tota la gent més famosa, encara que ell no arriba al segle XVIII, és que és un home que treballa només amb textos literaris i amb textos doctrinals. I la mateixa cosa va fer sempre José Antonio Maravall, que es vantava de no haver entrat mai a cap arxiu. Llavors ell tenia una visió una mica utòpica, una mica llibresca de la història. Per mi era molt amic, jo vaig presentar per l'acadèmia i vaig tenir el discurs de recepció de Maravall, perquè jo he tingut molta missa amb ell, però sempre trobo aquesta feblesa. I aquí hi ha la diferència com sent molt més intel·ligent Américo Castro, crec jo, que no Claudio Sánchez de Bornot, s'aguanta molt més les teories Sánchez de Bornot que Américo Castro. Américo Castro exagera, no és veritat. Ara, la dificultat, la cosa greu de Claudio és que ella que ho coneixia bé és l'edat mitjana castellana, i passar de l'edat mitjana castellana a voler fer una visió de l'història sana d'Espanya és molt perillós. Per tant, això estem en part d'acord, però crec que s'ha fet una mica d'accés a cada espècie, però la seva funció va ser eficaç. Jo he fet l'al·lusió a les dades a seguir de Franco Venturi. Franco Venturi és un home radical que presenta com a ideal de la il·lustració el materialisme filosòfic i el racionalisme pur. I per tant, la societat ha de ser regulada per pures idees racionals, deixant de banda qualsevol interès d'altre tipus, de tipus espiritual o de tipus religiós o de tipus cultural. Bé, resulta que el primer volum de Centro Reformatore arriba de innovatori fino a moratori. Moratori no era ni materialista, no era racionalista, no era antireligiós, era un sacerdot molt piadós, i per tant ja li cau una mica en terra. Una cosa és un ideal que una es forja del que ha de ser l'il·luminisme a Itàlia, com va passar a dir italià, i una altra cosa és la realitat. Ara, Ja, després de l'època de moratòria, quan s'entra ja plenament a la il·lustració, a l'il·luminisme, resulta que ell, de tota l'època acabada, des del 1761 fins a l'època de Napoleó, només troba dos il·lustrats que es declaren ateus. Dos. Ara, podem pensar que n'hi havia molt més que no s'hi declaraven per por, però realment si només hi ha dos que es declaren les seves obres ateus i que creuen que l'ateisme és la base de la renovació de la societat, que no em posi el materialisme i el racionalisme i l'ateisme com tres essencials de la il·lustració, perquè en aquest cas la il·lustració general no existeix. És aquesta l'aporia de les exageracions. Una cosa seria que jo el que digui sempre que les idees inicials del moviment de la veritable il·lustració, del veritable il·luminisme, de la veritable Aufklärung, les idees inicials condueixen cap a un total materialisme, total racionalisme i fins i tot més com un deisme, sinó l'ateisme. Ara, de deisme, de deista, se'n troben molts a França, però poquíssims a Itàlia. A França sí que hi ha tot un corrent de tipus anticristià, antinatòria, però deista. Aquesta distinció, que no és gens subtil, entre l'ateu i el deista, es dona molt a França, però no és a Itàlia. Sembla que els deistes, que s'aparten absolutament del cristianisme, a Itàlia quasi no se'n troben. També que una cosa és la il·lustració com a idea i l'altra cosa és la il·lustració com a fet. Moltes vegades ens equivoquem. I passa en el segle XVIII la mateixa cosa, que és molt paral·lela a la història del Renaixement, molt paral·lela, que han esmentat molt els aspectes, diguem així, anticristians, anticatòlics, revolucionaris, en sentit més ampli de la paraula, i en la realitat es troba que els tres problemes, com van veure l'altre dia, i ha reconegut el mateix carrer, els tres problemes són la mediocritat mitjana, la divinitat de l'home, la immortalitat de l'ànima, la resistència de Déu, i la providència, el destí, el fat, que són temes que venien ja dels corrents filosòfics d'antiguitat i que s'aprenen a l'edat mitjana i que torna a sortir en el Renaixement. Jo crec que cal distingir sempre entre el que nosaltres pensem com a idea. Jo, la meva idea personal és aquesta, que admet l'actitud de Sant Agustí. Jo també he tingut una amical discussió, que som molt amics amb ells, fa molt tard, està molt malalt, pobre, més o menys de la meva edat. Però que realment, si l'ideal de la il·lustració és aquesta radicalitat, aquesta il·lustració no existeix mai. No existeix mai, en realitat. Perquè ni la sorta de la francesa era totalment atea, era el màxim deista. I no era absolutament materialista i volia la creació d'un clergat nacionalista. Si fos enterament ideal s'hauria de suprimir tots, no? Jo crec que aquí una cosa és la idea que pressuposa, que premeditada, com diríem, l'ideal que un pensador actual sobre l'il·luminisme pot tenir, i l'altra cosa són les fets i les realitats. La gran presentació que s'ha fet en el món italià, en el qual jo he vist el que tinc més contacte, sobre Scipione de Ricci al camp dels jansenistes italians. Es va fer una commemoració resultant el 1986 de la sínode de Pistoia. A mi em van demanar si volia ser membre del comitè científic i vaig dir que sí, perquè vaig tenir molt interès que digués un jesuïta i no van trobar cap jesuïta italià que s'assemblés prou dúctil i prou interessat en aquests problemes, i em van posar-hi i vaig presentar. Però evidentment es va parlar molt de totes les reformes de la Scipione de Ricci, però no es va parlar mai de la seva retractació, que en temps de Pio VI es va retractar públicament. D'això no es va parlar. Per tant, això es passejava una mica d'història, s'ha de veure tota l'evolució personal. Ara, jo em vaig equivocar molt quan l'any 54, en un congrés que es va celebrar amb motiu del quart centenari de la Universitat Gregoriana, en la qual jo acabava d'entrar com a professor extraordinari, encara no ordinari, jo vaig dir que de tots aquells jesuïtes exiliats, tots coincidien en ser antics jansenistes. Després he trobat dos que no eren. Precisament un era Antoni Conca, que era parent de Mayans, i que havia fet, va ser el que va fer les traduccions, promogut les edicions italianes de Campomanes i Covellanos, el qual en unes cartes que jo no vaig saber trobar a l'arxiu de Florència quan treballava sobre aquest tema, perquè no em pensava que en aquesta secció de correspondència vària poguessin sortir coses de la Vall de Conca. La Vall de Conca és un gran admirador de Scipione de Ricci, és un cas sensacional. I també ha sortit després un desconegut jesuïta que deia Maestre, que també admirava la corrent de disciplina de l'Iglesia. De manera que quan un no està mai segur de veure tota la documentació, pot constatar el fet que jo he trobat, tots fiscals de Guzmán, tan avançada en política, era contrari de la mena del sensacionalisme. Ara, aquest de fiscal de Guzmán, actualment s'han trobat un fons de papers que jo pensava que havia desaparegut a Pennsylvania, a l'arxiu de Rufus King, que va ser primer ambaixador dels Estats Units a Anglaterra i després president dels Estats Units. S'han trobat nous papers interessants que demostren que hi havia també una influència de les cases, coses que negava Benedetti Vidal. Perquè jo crec que cal definir sempre una visió que és l'il·luminisme o del clero i que és en realitat en cada moment. Jo crec que si ens trobem que l'ideal del il·luminisme és l'ateisme i no ens trobem dos ateus, si l'ideal de la il·lustració és l'ateisme, la sensació d'un déu creador i regidor del món, però sense cap religió natural, assumem que a França n'hi ha molts, però a Itàlia i a Espanya no en trobem quasi. Hi ha un cas, potser, únic, que és el d'aquest estudiar, que després va retractar, que ara ve la llaguna que va dir molt temps assiliat a França, i que després va tornar a Espanya i es va retractar de les seves idees. És potser el màxim il·lustrat espanyol, és aquest estudiar, que va anar a França i que va tornar i es va retractar també, va acabar retractant-se. Jo crec que cal evitar i sempre distingir l'ordre teòric de l'ordre pràctic. I si es poden justificar els diferents corrents d'una manera estadística, ja té més interès. És a dir, si un fa l'estudi de la publicació bibliogràfica d'Itàlia i d'Espanya al segle XVIII, trobarem molts més llibres de tipus religiós que molts més llibres del tipus de reforma. No hi ha ni cantant-ne, perquè hi havia la censura, i per tant, però que interessava més els problemes religiosos que els problemes de la reforma de l'Estat, en el moment que l'Estat promovia la reforma. De manera que cal sempre anar amb peus de plom, jo crec que... I cal veure les coses una mica globalment i de conjunt. Jo, malgrat tot, d'haver hagut de seguir la vida de vegades trista i miserable, de vegades triomfant d'aquests jesuïtes ideals, no tinc mai cap antipatia personal per Carles III. És a dir, és un home que es pensava que amb això ell podia arreglar Espanya i modernitzar-la i fer d'una nació retardada una nació molt avançada. Però ara, tenim en compte que estudiant a fons els llibres de viatge, que és una font bastant important sempre que el viatger no correspon mai a una visió objectiva, però entre tots ells fan la veritat, tots reconeixen que, per exemple, les vies públiques, els hostals, havien canviat molt radicalment durant el regnat de Carles III, que aquesta greja es va donar. I això ho reconeixen quasi tots els viatges del temps, que hi ha hagut un canvi. Abans hi havia una visió de tipus xauvinista dels viatgers francesos, que ja en temps de Felip V, deia, des que han vingut aquí la dinastia borbònica, ha canviat Espanya, abans era endarrerida i bàrbara, ara ja s'ha civilitzat. D'això cal donar molt poc a fer, perquè això és evident que és un sentiment de caràcter purament xenodicionalista, però que la major part dels viatgers espanyols llavors comença a venir els viatgers alemanys, que abans els viatgers eren més francesos o anglesos. En temps ja de la segona part del segle XVIII comencen a venir molts viatgers alemanys, molt més objectius, i tots reconeixen que havia avançat molt en l'ordre de la xarxa viària, per exemple, i de les comunicacions públiques del que existia abans. Això és un fet que ha costat en cas de diferents nacions, crec que és interessant. Jo una mica d'esforç, que és un tema que s'hauria d'ampliar molt, però m'ha demanat només el pròleg del primer volum sobre Carles III i la Ciutat i la Cultura, és el volum 31, per primera, el volum 31 després de la història de Passacalpe. Allà vaig fer un resum de com es veia Espanya des del fora, en tots els diferents aspectes, i exactament l'educació va fer una renovació de tipus cultural i de tipus econòmic i de tipus polític. Ara, que se'n posin com a exemple personatges com Carles III, que estava convençut de la monarquia absoluta, i que els seus partidaris, sobretot els jansenistes, defensessin encara la monarquia absoluta de dret diví, això fins a l'any 1820 i 1830, realment, que no se'n presentin aquesta gent com a pare il·lustrat, aquesta gent és d'una barbària medieval espantosa, molt més barbes que tots els pensadors escolàstics del segle XVI. Cal tenir sempre una mica lliure, ni que fa d'així.
Ciertamente el aspecto religioso, la ilustración no se vio aceptado como en Francia, en Holanda, en Inglaterra. Sin embargo, ¿cuál es la repercusión de aquella situación, que si lo fue como un paréntesis España para la ilustración en el aspecto religioso, que yo lo respeto, pero sobre todo en el aspecto religioso? ¿Qué le parece la situación presente en el aspecto religioso? ¿No ha podido quedar marcada precisamente porque no se vivió en España la ilustración como en otros países?
Pero eso ya estamos en un caso de ucronía casi, ¿no? Porque buscamos es lo que pudo ser y que no es, ¿no? Ya no estamos en el campo de la historia, estamos ya en el caso de algo.
Me refería a la situación presente, por ejemplo, el cambio político que hubo con la muerte de Franco. Indudablemente hubo, y yo diría, una ola, ¿verdad?, de indiferencia religiosa del aspecto aquí en España, esto, de las estadísticas del otro. Sin embargo, ahora se siguen las estadísticas y hay un movimiento de creencia
en disminución. Y un poco en forma anti-institucional, o por lo menos extra-institucional.
Pero personalmente un espíritu religioso va apareciendo de nuevo.
En algunos casos sí, en otros casos no.
Yo diría que hay un renacer en estos momentos.
Bueno, yo como vivo mucho en el extranjero, no lo puedo decir.
No institucional, pero en el fondo,
bueno,
es cuesta ateos.
Bueno, porque es más elegante llamarse agnóstico.
Es cuestión
de elegancia. El ser escéptico es demasiado romántico, el ser agnóstico es una cosa mucho más moderna, y por tanto los que son ateos en el fondo pues se declaran como agnósticos, que es mucho más elegante. Realmente es una forma mucho más correcta de manifestar una actitud de duda religiosa. Y por otra parte también corresponde al hecho de que un ateo radical, pues es muy difícil que se dé. Incluso en el radicalismo, quizás en España, hasta el tiempo de la República incluso, quizás uno de los partidos más radicalmente anticatólicos fuera de los anarquistas, claro que eso sí es otra cosa que no era partido siquiera, pero eran los republicanos federales, que no tiene nada que ver el federalismo con el anticlericalismo, pero en realidad el republicano radical era radical en todo. Y para, como signo de guerra, uno de los miembros del partido radical más significativos de Cataluña, que era Semperi Miquel, historiador del arte medieval, entre cuando decía Jordi Rubio, yo no comprendo cómo un hombre que vive todo el día entre santos, porque es un arte medieval, es un arte religioso, era tan radical que cuando entraba en la tertulia, en aquel tiempo había las tertulias intelectuales, había la del Círculo de Teo, que era más distinguida, la del Continental, la del Colón, pues cuando entraba en la tertulia del Continental, donde se reunían los más exagerados, eso estamos en hace los años de la Primera Guerra Mundial, ponía el bombín sobre la punta del bastón y lanzaba el grito de guerra: ni tronos, ni tronas, ni patrias, ni patrons, ni patrimonios, ni matrimonios. un radicalismo total expresado con una capacidad muy grande, pero en el fondo él alguna creencia tenía, ¿no? Y no se había manifestado nunca de la que tenía ateo ni siquiera agnóstico. Era un caso de radicalismo político de su partido, representaba un poco a la política radical del partido, cosa que en este punto era muchísimo más radical que Pi Margall. Maragall, que son dos cosas donde han muchísimo menos sobre la vida de Maragall, que era un hombre enormemente condescendiente y que aceptaba las leyes con cualquier religión que había de ser aceptada precisamente por principios liberales. Pero claro, aquí vamos ya al radicalismo, esa expresión yo creo que es el símbolo máximo de ese radicalismo que correspondía un poco a la. Al aspecto que de la primera mitad de siglo y se esperaba mucho que con el triunfo de los aliados sobre los imperios centrales pues se llevaría a la república, y este era el programa que tenía ellos, un poema tan radical que ni siquiera Azaña se atrevió mucho, no solamente a practicarlo, ni siquiera a proponerlo.
Sí.